Indiana Jones és un d'aquells herois que van néixer sense voler, com a personatge protagonista de la pel·lícula La recerca de l'arca perduda. La pel·lícula partia d'una bona base, amb Harrison Ford de protagonista, Steven Spielberg de director i George Lucas com a productor. L'èxit, evidentment, va ser sonat i automàticament la immensa maquinària promocional i de merchandising de Lucasfilm es va posar en marxa. Amb el temps, al igual que amb Star Wars, els gadgets d'Indy Jones es van veure en forma de motxilles, bolígrafs, disfresses i, evidentment, en forma de còmics, llibres i videojocs. Indiana Jones és un heroi molt més pròxim als de la Guerra de les Galàxies. El seu caràcter i els arguments més assequibles de les seves aventures l'han fet popular entre un públic encara més massiu que els fans de Luke Skywalker. De fet, fins fa relativament poc temps, Indiana Jones i la Guerra de les Galàxies eren dues de les grans trilogies de la productora de George Lucas. Amb el temps, Star Wars ha augmentat els seus capítols i de moment Indiana Jones s'ha quedat igual. Fa molt de temps que sentim a parlar de la quarta part de les seves aventures i, precisament perquè en fa tant, cada vegada sembla més difícil que sigui real. Mentrestant, ens hem hagut de conformar amb les sèries televisives de les aventures del jove Indiana Jones i amb els seus videojocs, perquè encara que no hi hagi pel·lícules en el camp de l'oci digital, la franquícia no s'ha aturat. A banda d'haver disfrutat amb les aventures gràfiques, la màquina de pinball i els arcades, Indiana Jones encara està d'actualitat amb un nou joc per a PlayStation 2 i Xbox. Sembla mentida que, prop de 20 anys després de la seva primera aparició i 10 de la seva última pel·lícula, Indiana Jones està encara més viu que mai. Game over. Bona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. En el reportatge de la secció Game Clàssics d'avui ens descobrirà molt més sobre Indiana Jones, l'arqueòleg aventurer més famós de tots els temps i la seva especial relació amb els videojocs. Al Game Masters analitzarem totes les aventures d'Indiana Jones des de les seves primeres aparicions en les màquines arcade fins als més espectaculars jocs actuals passant per les mítiques aventures gràfiques. Per acabar el programa entrarem al Game Now avui amb un cert aire retro per explicar tot el que va donar de si la reunió d'usuaris d'MSX que es va celebrar el passat cap de setmana a les Cotxeres de Sants de Barcelona. Com sempre, si teniu algun comentari o alguna consulta, podeu escriure a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Indiana Jones és sinònim d'aventures exòtiques i espectaculars. Un heroi amb aquests ingredients es mereix evidentment un currículum de videojocs espectaculars com el que té. LucasArts ha cuidat especialment una de les seves franquícies més rendibles amb jocs de tot tipus, que els comencem a descobrir ara mateix en aquest reportatge d'Albert Murillo.
És molt probable que Steven Spielberg s'ensumés l'èxit aclaparador que significaria la pel·lícula que estava acabant de rodar l'any 1981, Raiders of the Lost Ark. Els 20 milions de dòlars de pressupost bé que ajudarien a dur a terme aquest èxit. Segurament, el que no s'imaginaria és que 22 anys més tard aparegués un nou joc per les noves plataformes de 128 bits, més tenint en compte que portem 14 anys sense nova seqüela. Fem avui un petit repàs a alguns dels videojocs dedicats a Indiana Jones apareguts per diverses plataformes.
Això és una cerimònia Zack. Fan ofrena a Cali.
N'havies vist mai tu una cosa així?
No ho he vist ningú fa 7 anys.
Game Classics. Després de l'èxit de l'any 1981 de En busca de l'arca perdida, els salons recreatius varen haver d'esperar 3 anys per gaudir de les aventures d'Indiana Jones. En aquesta ocasió, el videojoc estava dedicat a la segona part anomenada Indiana Jones and the Temple of Doom, i Atari va ser l'encarregada de programar-la. Welcome. Curiosament, quan posàvem una moneda, teníem 3 vides. Però si en posàvem 2, n'adquiríem 7. Va ser la primera màquina en tenir aquesta característica. El moment més emocionant de la pel·lícula era la persecució de vagons a la mina.
El túnel de l'esquerra! L'esquerra! No, Indy, no! El túnel de l'esquerra!
Ja dic que no! s'acabó això! Chao, Calvillo! Os pago! Mátalo, Echo!
El videojoc podíem també emular aquest moment intentant trobar el camí correcte en les ramificacions de les vies. Al videojoc, com a la pel·lícula, havíem de trobar la pedra sagrada Sankara no sense abans alliberar els nens que treballen a la mina. L'any 1988 apareix per la NES Indiana Jones and the Last Crusade, un videojoc que rememora la tercera part de la nissaga. En el món dels 8-bits, estàndards com MSX o ordinadors com l'Spectrum, Amstrad o Commodore van tenir la seva llicència d'Indiana Jones. Amb els 16-bits arriben noves possibilitats. Això ho va aprofitar la Super Nintendo. Va aparèixer Indiana Jones Trilogy. En aquest cas, ens trobàvem una aventura que incorporava tots els títols d'Indiana. Som a l'any 1994 i el videojoc, des del seu inici, no deixa pas indiferent, fins i tot ara que han passat gairebé 10 anys. En aquesta aventura podíem fer qualsevol cosa imaginable amb Indy, des de saltar, córrer, conduir, usar el fuet, fins a disparar. Tot amb el marc gràfic que ens tenia acostumats les bones aventures d'aquesta consola. Indiana Jones and the Emperor's Tomb és la darrera aventura d'Indiana Jones. En aquest cas, per les plataformes Xbox, PlayStation 2 i PC. El joc està ambientat a l'extrem orient, on Indiana ha de trobar el cor del drac, una perla negra amb el poder de canviar les ments.
Moltíssimes aventures i moltíssims videojocs que anem a analitzar ara mateix en el Game Masters.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Són l'Albert Murillo, en Francesc Blasco, l'Albert García i en Jordi Selles. Benvinguts.
Hola.
Hola.
Avui tenim a Indiana Jones, un heroi fora de qualsevol dubte. És un dels personatges que ha esdevingut una icona, diguéssim, no? Des de la seva primera pel·lícula, que curiosament, com dèiem al començament, no tenia previst l'èxit que va tenir després amb tantes seqüeles i amb un protagonisme molt més important com va ser el d'Indiana Jones, sinó que era senzillament el recerca de l'arca perduda, no? I el protagonista era Indiana Jones, però en tot el seu entorn, i el personatge va, ja des d'un primer moment, adquirir una personalitat tan forta, tan potent com a personatge que es va fer absolutament amb tota la pel·lícula, no? I la gent ja no deia a la recerca de l'arca perduda, sinó la primera pel·lícula d'Indiana Jones, no?
Sense anar més lluny, recordo que fa poc van fer una enquesta, em sembla que a Nord-Amèrica, que feia referència a personatges de pel·lícules, i era una enquesta en la qual la gent votava quin era potser el personatge més mític de pel·lícules d'aventures o d'acció, no? I no sé si era primer, però segurament dels primers va ser Indiana Jones, també estava Terminator, però perquè veieu la popularitat del personatge, no?
I penso que aquí, gràcies a tot això, segurament a Harrison Ford. Jo crec que és un personatge, o la van encertar molt, perquè després de 22 anys, quan veus, per exemple, un videojoc o una sèrie on el protagonista és Indiana Jones, però no és en Harrison Ford, jo almenys no me'l crec tant.
No te'l creus, no te'l creus. Indiana Jones té la cara de Harrison Ford, igual
total.
Que, de fet, hi ha un idol que va fer George Lucas per Harrison Ford, no? Donant-li papers de la mida de
sí,
Han
sí.
Solo i d'Indiana Jones, no?
Mm. Bueno, ara, parlant de la popularitat que arriba a tenir, en aquest cas, tot el que està involucrat amb el Harrison Ford, van haver-hi també una altra enquesta que es va fer a Nova Zelanda i una gran quantitat de la gent va contestar que la seva religió era Jedi.
Sí,
sí, sí, no, va sortir en els diaris perquè potser un 20% de la població de Nova Zelanda deia que la seva religió era Jedi.
Ara sé perquè l'Albert Murillo diu que és un gran país, Nova Zelanda.
Total,
dèiem que Indiana Jones va establir un nou prototipus d'heroi cinematogràfic, no? O sigui, estàvem acostumats als herois de les pel·lícules d'aventures bàsicament infal·libles. L'heroi que no falla mai, que de fet Indiana Jones també és un heroi infal·lible, perquè al cap i a la fi doncs, sempre acaba guanyant d'alguna manera, però és una miqueta més dèbil, diguéssim. No? És un heroi que té un sentit de l'humor, que li dona una mica la volta al personatge, no? I té aquell estil característic que el fa pràcticament únic.
A mi em sembla precisament que ell és un model superclàssic d'heroi americà. En aquest sentit, és el típic, podia ser des del típic, doncs, mariner colonial, no?, que ha viatjat per Indochina de principis de segle, una mica, no?, malgrat les seves aventures estan localitzades en el que és el període abans de la Segona Guerra Mundial. Hi ha els nazis, però estem parlant dels anys 40-41, 39-40-41. Doncs jo, per mi, el veig com un prototip d'heroi superclàssic, una mica com de Humphrey Bogart, però arreglat,
trenca, òbviament. No? Trenca una mica el sentit de l'humor, és el que exacte. Fa que sigui un nou tipus d'heroi, no? Que llavors s'ha anat seguint, però que fins aleshores no hi havia sigut.
I que precisament això és el que li dona, doncs, aquesta dimensió tan universal, allò que fa que tots ens agradi tant, perquè sabem que inclús en el moment més... En el moment més difícil i més dur de la pel·lícula, ell acabarà dient aquest xiste o fent aquesta broma o tenint aquest comentari com allò que a la primera pel·lícula que li estan curant les ferides, em sembla que és en el Templo Maldito, em sembla que li estan curant les ferides en un barco i li diu, estàs molt, molt malament, i diu, això és l'edat, i diu, no, niño, és el rodaje.
és que a més hi ha pàgines web fins i tot dedicades a recopilar frases mítiques de pel·lícules del guió d'Indiana Jones, que per tant estem parlant d'un bon guió, estem parlant de grans guions. Home. Hi ha una escena, és que és per mi una de les preferides, que és a la recerca de l'Arca Perduda, la primera pel·lícula d'Indiana Jones, se li presenten una mena de guerrers amb unes espases, no? Se li presenta un guerrer amb una espasa, sí. I li fa una demostració de l'art de l'espasa davant espectacular, no? I ell no té absolutament res i dius, ara aquí hi haurà una batalla dura perquè aquest senyor sap fer anar molt bé les espases, i de cop Indiana Jones es treu un revòlver de sota, no?, i pum, li tira el tret i cau. I a la segona part, en el Temple Perdut, se li presenten, doncs, els dos, em sembla que són dos espadatxins d'aquests superexperts en el temple aquell, i quan es va treure la pistola, que ho fa amb aquella cara que fa que Harrison Ford a dir, què m'heu d'explicar? No? I en aquell moment sí que no troba la pistola, no? Vull dir que fins i tot...
Li canvia la cara, eh?
Exacte, fan acudits dins mateix de les pel·lícules.
I això, no? Això és també gràcies una mica al mateix guionista, que em sembla que és el mateix un dels guionistes també de la Guerra de les Galàxies, tota la saga de la saga de la Guerra de les Galàxies, que és en Lawrence Kasdan, que és potser un dels grans artífexs d'aquests guions factoria LucasArts, factoria de Lucasfilm, en aquest cas, amb tanta xispa, tan enginyosos, tan humoristes, són d'aquests que saps que et pots trobar qualsevol cosa. Cosa que, per desgràcia, les noves pel·lícules de Lucas no han tingut.
És que, a més, hi ha una escena, la primera escena de la primera pel·lícula d'Indiana Jones, s'ha fet tan mítica que tots els videojocs d'aventures han ideat alguna escena més o menys similar, que és la que està robant una mena d'antiguitat d'un ídol d'una piràmide d'aquestes maia o inca d'una cultura centreamericana, i llavors quan fuig, una pedra rodona gegantina li comença a córrer al darrere en un passadís que fa baixada, i ell està corrent davant d'aquesta pedra absolutament gegant, no? I aquesta icona de la pedra grandiosa que et persegueix, llavors s'ha seguit en cinema, en videojocs, fins a la sacietat.
Jo, per resumir aquesta pel·lícula, i sempre el que recordaré és les teranyines, que estava ple de teranyines tot, i després els bitxejos, aquests bitxejos que eren cucs, que, tot això,
aquella mítica escena,
una altra gran escena, sí,
del dinar. Que...
No del dinar, parlant després del dinar.
Sí, la
que té que anar la noia a posar la mà dins, estan tots a punt de morir, aixafats per les pues, i està tot ple d'escarballs i diu, no poso la mà. Comença a veure com les punxes travessen el sombrero de l'Indiana.
El que sí que és curiós és que en els videojocs ens trobem que el protagonista és només en Indiana Jones. Amb TAP, no sé com es deia la pel·lícula en català, el tapón, que li deien en castellà, sí. No surt.
El nen xinès
no el recordo en cap videojoc. No apareix. Sempre agafaves, doncs, el protagonista que era
Indiana. És que, de fet, posats a fer història, el primer videojoc que va aparèixer d'Indiana Jones era un videojoc que no estava basat en cap pel·lícula, que era un videojoc de la casa Mindscape, que va sortir l'any 1987, que es deia Indiana Jones and the Revenge of the Ancients, que, pel que hem trobat a internet, era un videojoc que estava basat en les primeres escenes de la pel·lícula La recerca de l'Arca Perduda. O sigui, Indiana Jones ha d'anar a buscar un ídol en una piràmide d'aquestes d'una cultura antiga centreamericana, maia, inca, el que sigui, i a partir d'aquí, doncs, és un joc de plataforma senzill en el que ell ha d'anar passant, en el que temps després seria el mític Pitfall, no? Que de fet venia a ser això, no? Un joc de plataformes en el que ets un heroi, amb barret, el fuet, i que has d'anar passant d'això, no? Però la primera vegada que vam poder veure una pel·lícula va ser en una màquina arcade que era precisament la d'Indiana Jones i el Temple Maleït.
No? Si us fixeu una cosa, la relació que té Steven Spielberg amb el videojoc ja ve d'abans, ve d'ET. De fet, una de les característiques d'ET, vosaltres, per exemple, heu dit que no hi havia hagut cap videojoc de la primera pel·lícula, que no hi havia hagut cap videojoc abans, i va ser realment fins a ET, una mica amb la Guerra de les Galàxies també passa el mateix, que, per exemple, de la primera pel·lícula no hi va sortir
no
hi videojoc en el seu
va
moment.
Va sortir a partir de l'Imperi Contraataca.
Exacte, i és perquè, en el cas d'ET, va ser potser la primera pel·lícula que es va llançar amb un videojoc com a promoció. Perquè es va ajudar publicitàriament de tenir, a més, com a merchandising, un dels seus elements de merchandising, el videojoc.
I suposo que es van donar compte, no?
Una de les coses que va fer Spielberg va ser, doncs, això, aconseguir... Bueno, van haver-hi molts problemes també al tema d'Atari, per intentar tenir acabada, just pel començament de la pel·lícula, el videojoc d'ET, que es va publicitar molt, que, com en moltes altres vegades ha passat després, en aquests casos s'ha hagut de fer un videojoc basat en una pel·lícula abans de que la pel·lícula estigui acabada, i per tant s'han basat en notes de producció i apareixen moltes vegades coses...
Que els
diguin
els d'Enter the Matrix, no? El joc que sortirà ara que l'han fet sense la pel·lícula, evidentment.
Moltes vegades passa que coses que després s'han eliminat a la pel·lícula doncs apareixen en els videojocs o personatges que hi apareixen que després no han de sortir, com és en el cas de Tron, que apareixen un parell d'enemics que et persegueixen, en el cas de les versions recreatives i de sistemes domèstics de Tron, apareixen uns enemics que havien d'haver sortit de la pel·lícula, però que al final no es van poder incloure. Els han fet va ser precisament perquè tenien notes de producció en quan
en el que aquests personatges apareixien.
Hi ha una llegenda, perdoneu ràpidament, en aquest joc d'ET, no sé si és certa o no, que segur que va haver-hi una remesa total que no van vendre, i jo ho he llegit, que van haver de tirar no sé quantes mils de còpies o de cartutxos per l'Atari 2600, al desert d'Arizona, en un forat, hi ha en aquests moments no sé quants jocs d'Atari que no es van poder vendre i que van haver de tirar.
És que es veu que era dolentíssim.
Sí, el joc no era massa bo. De fet, el que normalment es fa
absolutament
és...
Absolutament infumable, aquest joc d'ET.
Sí, sí. El que passa que normalment el que es fa amb això és destruir, que és una mica el que va passar quan vam parlar de... quan vam parlar del Tetris, sí, i d'aquella edició per la NES del Tetris que va quedar de Microsoft, que al final no va, per problemes legals, la van tenir que retirar, i una de les coses que es va fer va ser realment potser haver de destruir 10.000 cartutxos del Tetris.
Parlàvem dels primers jocs d'arcade d'Indiana Jones. La primera vegada que recordo haver vist aquest arcade amb una màquina recreativa, en un bar, em sembla que era en una sala recreativa, em sembla que la impressió que vaig tenir va ser de... el fet que era una màquina bastant espectacular.
Es veia de lluny, eh?
Es veia de lluny. Era una màquina que, a banda que tenia doncs, les lletres, el típic logotip, no?, amb les lletres d'Indiana Jones, amb el degradat aquell de vermella, de vermell cap a groc, quan t'acostaves a la màquina, el primer nivell era una persecució amb vagonetes que estava molt ben aconseguida. Era un dels primers nivells, no recordo. El que recordo haver vist primer, sobretot, a la màquina, potser era perquè en aquell moment el que estava jugant estava en aquell nivell, era... les vagonetes baixant, no? Sí, sí. I trobo que era un nivell molt innovador i molt espectacular pel que era l'època, no? Haver de guiar aquella vagoneta
que semblava que
queia,
però no que no queia.
Exacte.
Gràficament era un joc que estava molt ben aconseguit, totalment factoria Atari. Tenia uns gràfics 2D, però hi havia una certa apreciació de tridimensionalitat. La màquina, en el primer nivell, era una sèrie de plataformes en les quals podies anar baixant d'un lloc a l'altre, però estaven molt ben aconseguides, en les que et perseguien aquests acòlits del Temple Maldito, i tu havies de fer servir el fuet per saltar de plataforma en plataforma o saltar o fer servir escales i a la vegada anar alliberant tots els nanos que podies trobar. Un cop havies alliberat X número de nanos o hi trobaves, em sembla, que una clau, podies passar a la segona fase, que era aquesta de la persecució amb vagonetes. Aquesta de la persecució amb vagonetes m'agradaria fer un comentari que és molt divertit, perquè a la màquina original, com que es basa en la pel·lícula, realment sí, hi ha una persecució amb vagonetes, tu veus una petita vagoneta que la van perseguint i es mou per una mena de carrils i tu pots anar dirigint si a la dreta o a l'esquerra i has d'intentar encertar quin carril és el correcte.
Perquè no estigui trencat i no caiguis.
Exacte. Però va sortir fa bastant de temps, ja estem parlant de l'època una mica 32 bits, en una versió recreativa, potser era per System 32 o System 16, no recordo bé quina era la placa arcade que la feia servir, una màquina que es deia Rail Chase, persecució de vagonetes, i que estava realment inspirada en aquesta fase de l'Indiana Jones. De fet, en alguns moments...
I no tenia res a veure amb Indiana Jones.
No tenia,
o sigui, no hi havia el logotip
no
per enlloc d'Indiana
no
Jones ni
no
cap
personatge.
No tenia
cap mena de llicència, però també hi havia nazis entremig que et perseguien per una vagoneta, però és que era una cosa molt curiosa.
Sospitosament similar.
De fet, en algunes, a les escenes principals, no, a les escenes de presentació de la màquina, no, en attract mode, que s'anomena, on es va veient imatges, doncs veies un home amb barret i una noia dins la vagoneta, no? I bueno, era en primera persona i tu podies disparar. eren aquestes màquines de trets, en la que tu estaves posat, dins, ho veies dintre de la vagoneta i anaves a tota llet per uns túnels, podies anar-te'n a dreta a esquerra, però bueno, de tenies fet, nazis, t'atacaven dinosaures, bueno, era una cosa...
De fet, més enllà del món dels videojocs, la típica pel·lícula de cinema IMAX d'aquests en 3D o de cinemes d'aquests de cinema dinàmic, d'aquests cinemes en moviment que hi ha als parcs temàtics o tot això, moltíssimes s'han inspirat en Indiana Jones, sí, sí, i és, tu vas en una vagoneta i puges i baixes i n'hi havia de tot tipus de personatges i de tota mena, però l'essència era Indiana Jones.
I la imatge també s'ha fet servir molt en publicitat, el noi amb sombrero i ple de pols que es compra el cotxe o no sé què, això també ha sortit molt a la publicitat. Amb això que comentàvem d'aquest pseudo 2D, és curiós que aquesta màquina arcade d'Atari feia servir el mateix hardware que feia servir, per exemple, el Marvel Madness, el Gauntlet, que van ser aquelles 4 o 5 màquines que van sortir l'any 84, o l'època pitjor una mica dels arcades, i que tu escoltes la música, per exemple, d'Indiana Jones, i és molt semblant a Marvel Madness, o sigui, utilitza, jo crec que fins i tot el
so és molt similar.
Sí, és molt similar,
El so és molt similar. A banda d'Indiana Jones en el Temple Maleït, que va ser doncs, probablement la definició doncs, de que això seria una gran saga i que a partir d'aquí arribaria molt lluny, sobretot a nivell de vendes de merchandising, que era també una de les coses que interessava més a George Lucas i companyia. La gran explosió a nivell de videojocs d'Indiana Jones probablement va ser a partir de l'última creuada. Per què dic la gran explosió? Perquè probablement s'havien extès molt més i Indiana Jones va arribar al PC. I va arribar al PC en un tipus de joc que era molt més assequible per la gent que fins i tot no li agradava jugar als videojocs, no? Com era el Indiana Jones i l'última creuada, l'aventura gràfica. Què passava allà? Tu agafaves Indiana Jones, tu eres el personatge Indiana Jones, però no era un joc d'acció en el que tu havies de començar a intervenir directament i de forma ràpida i havies de començar a actuar. Sí que tenia fases d'acció, però tu el que havies de fer era desenvolupar la pel·lícula portant el personatge depenent de quins llocs. No? Mm-hmm. Recordo que començaves a la biblioteca, potser, de la universitat.
Començaves, me'n recordo molt com començava el joc, que es veia, els títols de crèdit eren el tren de la tercera pel·lícula, el tren on va l'Indiana Jones jove, em sembla.
Sí, sí, sí.
I es veia que el personatge anava caient dintre de les vagonetes plenes de serps, d'animals perillosos, i se sortia com podia, era molt original.
Aquell tren era d'un circ, em fa l'efecte.
Era el tren d'un circ, i és veritat, el personatge anava caient, tenia ja el sentit de l'humor de la pel·lícula, i dins de cada vagoneta s'aturava, feia allò un frame aturat, i es veia, doncs, el personatge en la situació que estava i sortien un crèdit a sota dels guionistes, els programadors, que sigui, no?
Bueno,
I bueno, després anava a Venècia, que és on estava la biblioteca, i era una fase que recordo jo que era... Jo em pensava que s'havia de mirar llibre per llibre, no? Era petit aquella època, i anava amb el mouse picant cada llibre, mirar. Hi havien com 300 o 400, no?
I cada llibre tenia un escrit diferent d'aquells de Made in Lucas, no? Que tenien aquell sentit de l'humor amagat.
De fet, l'última cruzada, en aquest cas, no deixa de ser un dels altres clàssics d'aventures gràfiques de la factoria de LucasArts, tant amb Day of Tentacle o inclús...
Monkey Island.
És totalment factoria Monkey Island, amb el mateix estil, el mateix gràfic. El mateix interface d'usuari de totes les grans aventures gràfiques de LucasArts, inclús les que han sortit d'Indiana Jones però fora de la saga, com van ser...
Fate of Atlantis,
que potser és el tope d'aquest estil d'aventures gràfiques. A partir d'allà ja sempre han sortit coses noves. Una de les coses que tenia molt aquesta aventura gràfica, una de les característiques més curioses de l'última cruzada o de tots els jocs així una mica de LucasArts és això el que comentava, la seva implicació cinematogràfica. De fet, qualsevol joc normal d'acció doncs començaria amb aquelles parts de la pel·lícula que són de més acció. Les versions de 8 bits de l'última cruzada doncs començaven amb un jove Indiana Jones que havia d'anar saltant per sobre del tren del circo i sortien doncs, una girafa, un cap de no sé què, i n'havia d'anar saltant forats, etc. Però, per exemple, l'aventura gràfica començava amb tu com a professor que havies acabat de donar una classe i entraves al despatx i tenies tots els alumnes a fora...
Bàsicament, alumnes femenines
que et volien veure i que tu doncs, havies d'ingeniar-te-les per tal de sortir. La primera que havies de fer era aconseguir sortir del teu despatx sense que et veiessin.
Era molt interactiva aquella escena perquè podies escollir la resposta que donar als alumnes com si fossis tu el professor per poder sortir i escapolir-te, no? I recordo que només sorties amb un gimnàs i llavors passava una cosa molt especial que ha passat molt poc en aventures gràfiques, que podies lluitar. O sigui, hi havia una mena de... uns controls per poder
lluitar. De fet, en el gimnàs t'entrenaves, perquè llavors quan estaves en els castells nazis d'Alemanya, estaves on fos, et trobaves personatges que no eren com l'entrenador boxejador, sinó que realment aquells sí que tenien males puces, diguéssim, i aquells sí que lluitaven contra tu, no? Per tant, era com una fase prèvia d'aquestes d'entrenament, no?
I també comentar, ja que hem comentat abans l'inici de l'última creuada, el començament d'en The Fate of Atlantis, que també és totalment antològic, que es veu l'Indiana Jones com està investigant una mena de museu on hi ha unes... Bueno, més que museu, és com una mena de puesto on guarden les obres robades, no? Uh-huh. I l'Indy es va caient, no sé si recordeu, d'un pis a l'altre,
sí.
Li va caient el barret, tot és fantàstic.
Sí, sí, és que a més, probablement el que deia en Francesc, no? La idea d'Indiana Jones i d'aquests jocs de LucasArts en general és que són molt cinematogràfics. De fet, com que la pantalla, tota la part de baix queda distribuïda en el menú, de dir usar, ver, mirar, coger, el que sigui, i a l'altre costat doncs l'inventari, la part de dalt queda com si fos una mica cinemascope, no? O sigui, sí. Com si veiessis la pel·lícula en gran pantalla, no? I llavors...
Format panoràmic.
Exacte, i aquest format panoràmic et permet que els escenaris, tot és molt de pel·lícula, no? I en el joc següent que va sortir, que era un joc que llavors no n'hi va haver cap pel·lícula, tot i que es va... Ja en aquella època ja es deia, sí, en faran una pel·lícula, Indiana Jones 4, i estem al 2003, han passat 10 anys i encara s'ha de veure quan sortirà Indiana Jones 4, però es deia que es faria basada en aquest videojoc d'Indiana Jones i el destí de l'Atlàntida, diguéssim, no? Que era una aventura completament diferent, nova, pensada concretament només per videojoc.
Només un apunt, i és una cosa que em sembla és poc coneguda, va haver-hi una versió de Fate of Atlantis per Mega CD, una versió que va sortir, almenys potser una d'aquelles coses que va sortir en producció i després no es va acabar mai del tot. Jo n'he vist imatges, va sortir comentant en els magazins britànics, de fet va ser inclús puntuada, i sí, hi ha una versió de Fate of Atlantis,
però l'aventura gràfica igual
igual que la PC, de Fate of Atlantis per Mega CD.
I si no recordo malament, també em sembla que Monkey Island també estava per Mega CD.
Això no ho puc assegurar, però de Fate of Atlantis sí.
Probablement podríem dir, i això està considerat a la majoria de fòrums d'internet i en els llibres que estan especialitzats en videojocs quan tracten les aventures gràfiques, que Indiana Jones i The Fate of Atlantis és una de les aventures gràfiques culminants, no? Ja no només del gènere d'Indiana Jones, evidentment, perquè ni trobaríem poquetes, sinó de totes les aventures gràfiques. Estaríem parlant d'una de les millors obres en el millor moment. Potser llavors n'hi ha hagut algunes de millors, però aquell era el millor moment també de cara al públic de les aventures gràfiques. No era quan estaven en el punt més àlgid pel que fa a la seva popularitat.
Almenys en aquell estil, perquè just després ha canviat totalment aquest estil LucasArts, que tantes vegades hem parlat d'ell, l'Escum, canvia totalment. I les aventures gràfiques des de llavors donen un gir i a partir d'allà es desenvolupen coses més interactives on tu pots fer servir desapareixen els menús i es fa servir tot només pulsacions de ratolí.
Entren les 3D en joc.
Pots moure més, tens molta més llibertat de moviment i és això. I van evolucionant cap a una cosa on bueno, ens portarien jocs de rol com Neverwinter Nights, coses d'aquestes. Llocs on tu ets un personatge i pots interactuar molt bé, tots ho fas a base de punxades de ratolí i desapareix mm-hmm. La típica interfície de menús.
Quin era l'argument d'Indiana Jones and the Fate of Atlantis? Els altres els coneixem perquè són pel·lícules, diguéssim, però aquest no el tenim, no el tenim clar perquè no estava basat en una pel·lícula, sinó que senzillament era un guió fet expressament per un videojoc. Com anava? Recordo que començava que coneixia una noia que es deia Sofia, si no recordo malament, i junts havien de viatjar a Creta, i de Creta se n'havien d'anar al laberint del Minotaure, i del laberint del Minotaure havien d'anar a descobrir una mena de continent o de lloc perdut del continent de l'Atlàntida. Més o menys era alguna cosa així, no?
Sí, sí que era així. Anàvem per, recordo, molts escenaris a ciutat, només començar, uh-huh. En un submarí, en l'illa aquesta de Creta, que entraves en una caverna i hi havia un home congelat o alguna cosa així... Era un, jo crec que un gran factor de l'èxit de The Fate of Atlantis era el fet que no tinguessin que estar lligats a un guió de la pel·lícula. Tenien llibertat per fer-lo. I això va ser bastant important pel tema de la història.
Una de les escenes probablement més espectaculars del joc és quan arribaven al final del laberint aquest del Minotaure, que aconseguien entrar en el continent aquest, diguéssim, perdut de l'Atlàntida, que hi havia una mena de ciutat en miniatura del que devia haver estat l'antiga Atlàntida, que llavors doncs, tu hi havies de col·locar una pedreta petita daurada que es deia, no recordo el nom que tenia, Horticon o Hortinicon o una cosa així, que era una mena de, segons deien, material que tenia una energia fora de qualsevol límit i que permetia... Li havies de posar aquest material allà i s'activava tota la maqueta, diguéssim, de l'antic continent de l'Atlàntida, no? Uh-huh. I tenia, doncs, una realment vistosament era una de les escenes més espectaculars del joc, juntament amb l'última en la que caminaves per una mena de riu de lava. Si us sembla, fem una petita pausa i tornem parlant de la relació entre Indiana Jones i Lara Croft i alguns altres temes sobre l'actualitat dels videojocs.